Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Contes infantils, una platja paradisíaca o els personatges de l'Antic Orient. Qualsevol proposta és vàlida per passar-ho bé al Carnaval. Unes escenes que avui podem trobar a llocs tan inversemblants com el Mercat Municipal o el mateix Ajuntament. Aquesta tarda serà el torn dels més petits i demà la gran rua de Carnaval. Les previsions meteorològiques no són bones, però de ben segur que no suposen cap impediment per als més de mig miler de persones que conformaran les comparses d'enguany. El calor de la gent i la força que dona haver dedicat tant d'esforç a confeccionar disfresses, coreografies i decorats fa que el fred no els noti tant. Una rua que tornarà a estar encapçalada pels Diables de Ripollet, que enguany celebren el seu 25 aniversari. I de tot plegat, i amb alguns dels seus protagonistes, als nostres estudis en parlarem a l'info d'avui. Repassem ara la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes, Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
Comença el Carnaval 2010 amb la participació de més de mig miler de persones aquest dissabte a la rua i el concurs de disfresses.
L'Ajuntament de Ripollet precinta l'antena del carrer de Padró després de que l'empresa no hagi complert la sentència de retirar-la dictada per un jutjat de Barcelona.
L'alcalde de Ripollet es reuneix amb la consellera Geli i assegura que els terminis fixats de construcció de l'hospital s'estan respectant.
La regidoria de Polítiques d'Igualtat escull el cartell guanyador del Dia de les Dones amb el lema "Avui tots volen ser jo" i la imatge d'una nena que es posa les sabates de la seva mare.
Millorar les estratègies per trobar feina. Aquest serà el tema de la xerrada del proper dimarts a la biblioteca i en farem un abans a la secció del Servei al Ciutadà amb l'experta en networking, Rosaura Lestruell.
I a l'entrevista ens acompanyarà la colla de Diables de Ripollet per parlar del Carnaval i de la celebració del seu 25è aniversari.
Esteu escoltant Info.
Avui comença el Carnaval 2010 a Ripollet. Els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, així com els paradistes del Mercat Municipal, han començat la jornada amb la disfressa posada. Els més petits de la vila seran els següents en celebrar-ho, ja que avui tenen una cita a les 5 de la tarda al Carnaval Infantil del Pavelló Joan Creus.
Avui qualsevol persona que visiti les dependències municipals de Val Més 2 viatjarà a l'Antic Orient, ja que la temàtica de les disfresses està alta de japonesos i de geisses. D'altra banda, al Mercat Municipal podran veure monges i capellans en un costat i personatges de conte a l'altre. Un capellà del mercat ens explicava com s'han organitzat aquest any.
Era una cosa que lo estuvimos mirando en la revista esta de disfraces, era el que más nos llamaba la atención y por eso lo hicimos. Hay mucha sorpresa, ¿no? Porque generalmente siempre este rincón hemos hecho unos disfraces más normales, ¿no? Y este año se han quedado con el confesionario, el botafumeiro y lo que es la Eucaristía, pues han quedado un poco sorprendidos. Nosotros aquí, no hemos aportado ni un céntimo porque todo lo hemos hecho reciclado, ¿no? Cartones, pintura, todo. O sea que lo único sí, el factor de trabajo es un poco más, pero bueno, se hace con la ilusión y para pasarlo bien.
D'altra banda, demà dissabte tindrà lloc la rua i el concurs de disfresses, que enguany compta amb la participació d'una dotzena de comparses de grup i 3 d'individuals. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, molt satisfet amb la participació, comentava els canvis de la festa d'aquest any.
Per exemple, que no hi haurà cap, perquè el pressupost s'ha baixat bastant, però no es notarà. No es notarà perquè el més important és que surt la gent, surt molta gent, la gent té ganes, els diables i les bruixes acompanyen acompanyaran, que és la rua, no hi haurà a Castelldefocs. Però sí, és veritat que aquest any, per participant, com ja més o menys se sap, però m'agrada remarcar-ho, s'ha donat un euro més per participant. L'any passat eren 6 euros per participant i aquest any són 7.
Així la rua començarà a 6:15 de la tarda des del carrer de Sarrià de Ter i recorrerà les Rambles de Sant Jordi, Sant Esteve i Pinatons fins a l'avinguda de Maria Torres. A les 8 del vespre tindrà lloc l'exhibició de les coreografies al Pavelló Municipal d'Esports i a 9:15 es procedirà al lliurament de premis. Enguany els premis seran diploma i trofeu per a la millor comparsa reduïda, diploma i trofeu per al millor conjunt, per al millor vestuari, per la comparsa més divertida i per la millor coreografia. Una de les novetats d'aquest any és que cap dels inscrits pot optar a més d'un premi. Totes les prediccions meteorològiques alerten de la possibilitat de neu per aquest dissabte. Tornel assegurava que tenen previst un pla alternatiu en cas de pluja.
Ja s'ha comentat, a les comparses ja ho saben, però demà sembla que hi ha una reunió a les 11 perquè va de perfilar. Si plou, neva o no es pot fer la rua, vale? Anirem directament a fer tot l'espectacle perquè puguin ballar i puguin exhibir-se al pavelló. L'horari s'ha de veure, perquè si deixa de ploure a les 5, doncs ho faríem, però si no, doncs, de 5 a 6 aniríem al pavelló i ja començaria tot allà. Es faria el ball fins les 9, vale? Amb exhibició, amb els premis i amb tot, i després faria un parón per anar després el que és a les 12 diguem, a Carnaval Jove.
Finalment, a mitjanit s'iniciarà la Marxa Jove. La festa comptarà amb dinamitzadors i DJs. A més, també es lliuraran 3 premis individuals i un trofeu de grup. Per poder optar a aquests premis cal inscriure's el mateix dia de 2:15 a la 1 de la matinada a la taquilla del pavelló.
El 91.3 Info.
I una setmana més parlem del barri de Can Mas, donat que el passat diumenge 7 de febrer es va celebrar la segona jornada de participació sobre el projecte d'intervenció integral en aquest barri. L'activitat va comptar amb la participació d'una 50 de persones, entre veïns, tècnics i responsables polítics, que durant tot el matí van estar treballant en comissions de debat al centre cultural.
El treball es va dividir en 4 comissions, que són el resultat del treball realitzat per les comissions de temes socials i urbanístics que van néixer de la primera jornada de participació celebrada el 29 de novembre. Un cop finalitzat el treball es van posar en comú tots els acords presos. Així es van debatre temes com ara el futur edifici polivalent al costat del col·legi El Martinet, la reforma del Parc Rizal, com potenciar la relació entre els veïns i com comunicar millor als veïns les activitats i actuacions que s'estan realitzant. A la jornada també va participar l'Associació Salut i Família, creadora del projecte Banc del Temps. Es tracta d'una iniciativa d'intercanvi de temps entre persones de la mateixa població. Un projecte que la Llei de Barris vol posar en marxa al nostre municipi. Judit Ibáñez, presidenta de l'entitat, explicava què és el Banc del Temps.
És un projecte de millora de convivència entre veïns, perquè és un projecte d'intercanvi de temps entre les persones que s'inscriuen en el projecte. Per tant, a través d'aquest intercanviar, donar, rebre i compartir el seu temps, les persones que viuen en un barri o en un municipi o en una ciutat gran, inclús, com pot ser Barcelona, doncs el que fan és oferir habilitats, serveis i també coneixements, per què no, en els seus veïns.
El projecte ja s'està realitzant en d'altres poblacions com Barcelona o Cerdanyola i permet no només reforçar els llaços entre ciutadans del mateix barri, sinó que potenciar les relacions intergeneracionals.
I parlant de Can Mas, l'Ajuntament de Ripollet farà públiques la propera setmana les bases que regirà la contractació d'entitats per a la realització d'activitats i projectes en el marc del projecte d'intervenció integral a Can Mas. L'objectiu és que es facin un elevat nombre d'activitats al barri per tal de donar-lo a conèixer i potenciar els espais públics amb els que compta.
Aquesta convocatòria es poden presentar a totes les entitats de Ripollet amb propostes d'activitats per fer al barri sense afany de lucre. Quan els criteris de puntuació es tindran especialment en compte les entitats que presentin projectes conjunts amb d'altres col·lectius que recullin més d'un objectiu que contempli el pla de barris o que es tractin d'activitats de llarga durada per davant de les accions puntuals.
Esteu escoltant Info.
Canviant de tema, el passat dimecres, tècnics de l'Ajuntament de Ripollet, acompanyats del president de la comunitat de propietaris de l'edifici, van procedir a la desconnexió de l'alimentació elèctrica dels equips d'amplificació i de les antenes de telefonia mòbil del carrer de Padró número 86.
Aquesta actuació va tenir lloc després de mesos de litigi amb France Telecom, que es negava a complir la normativa municipal de 2007, que obliga a retirar les antenes de telefonia situades a prop de col·legis. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, parlava al darrer ple sobre aquest tema i explicava el perquè de precintar l'antena i no treure-la.
Nosaltres ja tenim la sentència ferma, vam instal·lar l'empresa a fer la retirada, li vam donar un mes, l'empresa no ha dit ni asa ni bèstia, per tant se li impondrà una sanció i aleshores aquí podríem anar nosaltres a treure l'antena amb una despesa que no estem disposats a assumir com a ajuntament, encara que després haurien de repercutir lògicament a l'empresa, i hem optat per una decisió que jo crec que és la que ens interessa.
L'alcalde també explicava què passaria un cop aplicat el precinte.
En el moment que nosaltres precintem l'antena, deixarà d'estar fora de servei, perquè la desconnectarem, d'acord? I amb la policia. Per tant, això no ho podran tornar a connectar, i encara que estarà allí l'antena i seguirem amb el litigi perquè la treguin, l'antena estarà fora de servei, estarà sense funcionar i, per tant, no hi haurà cap problema.
Recordem que l'Ajuntament de Ripollet va aprovar fa 3 anys el Pla Especial d'Ordenació Urbanística Municipal per al desenvolupament de la xarxa de telefonia mòbil.
La normativa basada en directrius de la Diputació al municipi marcava els criteris d'on es podien instal·lar les antenes i on no. Amb la implantació d'aquest pla, l'Ajuntament disposa de més marge per decidir on s'instal·la aquesta xarxa, cosa que fins ara feien les empreses de telefonia. L'antena del carrer Padró es trobava en una zona C perquè estava situada molt a prop d'un centre educatiu.
Obrim l'apartat polític. El passat dilluns 8 de febrer, la portaveu socialista Rosa Maria Martín i el portaveu de Convergència i Unió, Xavier Peñarando, conjuntament amb membres de les seves respectives executives, va presentar la valoració del desenvolupament del Pla d'Acció Municipal signat a principi de legislatura. Socialistes i convergents van destacar la bona entesa entre els dos grups, tot i mantenir la seva independència d'opinió en alguns temes.
Quan a l'execució del PAM, els dos socis van manifestar que aquest es troba gairebé finalitzat, excepte quatre temes concrets que, degut a la conjuntura econòmica, s'han hagut de descartar o retardar. Es tracta del Pla Nord-Est, que requereix l'aprovació de la Generalitat del Pla General Metropolità amb el nou reordenament del municipi, la construcció del nou ajuntament, que s'ha descartat, el centre integral per la gent gran, que està endarrerit però no aturat, i finalment la construcció de la tercera llar d'infants. Escoltem a Xavier Peñarando, portaveu de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Ripollet.
Recordeu-se que, fent números grossos, les guarderies estaven projectades o programades per tirar-les endavant a terços, no? Pares, Generalitat i Ajuntament, recordant que la Generalitat és qui té la competència amb el tema d'educació i que nosaltres el que assumíem era per donar un servei, doncs assumíem una part que potser no ens tocava. Però malgrat això ho hem tirat endavant, la Generalitat, i així ho ens ho ha comunicat oficialment, es tirant enrere i no tenen recursos per finançar aquesta tercera guarderia. Evidentment, sense aquesta tercera part, per l'Ajuntament és totalment impossible.
Per la seva part, la portaveu socialista Rosa Martín va destacar de cara al 2010 els dos grans projectes per intentar pal·liar els efectes de la crisi.
Una és intentando incrementar las ayudas sociales para que lleguen al mayor número de personas posibles. Y la segunda manera de poder incidir en la situación en la que estamos en estos momentos es intentar generar empleo. Por un lado tenemos los fondos estatales. Y la segunda cuestión es algo que ya se explicó cuando se hizo el presupuesto, que son las inversiones por administración. Es decir, que el propio ayuntamiento ponga un dinero encima de la mesa, realice proyectos y que sea desde la administración municipal desde donde se hagan las contrataciones directamente.
Sobre l'oposició, tots dos partits van coincidir en afirmar que és una relació correcta, tot i que van lamentar que Partit Popular i Compromís per Ripollet estiguin tancats en el no per al no sense aportar propostes realistes.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El Compromís per Ripollet ha enviat aquesta setmana a la nostra redacció el que asseguren serà el darrer comunicat de premsa que facin arribar els mitjans de comunicació municipals. Segons el grup de l'oposició, la raó és la instrumentalització política que els mitjans de titularitat municipal fan de la informació que trameten per a la seva publicació.
El COP Compromís per Ripollet assegura que les informacions que fan arribar al Patronat Municipal de Comunicació són utilitzades políticament i es queixa que es publiqui de manera immediata la resposta de l'equip de govern. Així, en lloc d'enviar les seves notes de premsa als mitjans municipals, el grup de l'oposició s'ha compromès a enviar quinzenalment els seus comunicats al Departament d'Alcaldia de l'Ajuntament per tal de que puguin conèixer la integritat de les seves opinions.
Canviant de tema, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, es va reunir ahir amb la consellera de Salut, Marina Geli, juntament amb els alcaldes de Barberà del Vallès, Cerdanyola i Montcada, i tècnics del CatSalut, per tal de parlar sobre el futur hospital Ernest Lluch. La trobada forma part de les reunions que Ajuntament i Generalitat realitzen periòdicament per tal de fer un seguiment dels tràmits necessaris per a la construcció d'aquest equipament i del compliment del calendari marcat al febrer de 2008.
L'alcalde Juan Parralejo ha assegurat que els terminis fixats s'estan respectant i ha destacat el gest de la Conselleria de Salut d'accelerar el procés de presentació de l'avantprojecte per tal que el mes de maig es pugui iniciar l'adjudicació de la seva construcció.
A finals del mes de febrer s'havia de presentar ja el que era l'avantprojecte del projecte de l'hospital que s'havia adjudicat als arquitectes que havien guanyat el concurs d'idees. Ens van comunicar per part del CatSalut que els havien demanat als arquitectes que fessin un projecte més exhaustiu, per tant estem parlant ja d'un projecte bàsic, perquè la intenció que té la conselleria és que amb aquest projecte bàsic ja pugui servir per fer la licitació del projecte i de l'obra, que estaríem parlant del mes de juliol tal com estava previst.
El mes de maig la consellera vindrà a presentar el projecte executiu i anunciar el procés de licitació que es preveu finalitzar el mes de juliol. Així, segons Parralejo, el primer trimestre de 2011 es podrien començar les obres tal com estava previst. D'altra banda, la reunió també es va donar comptes de com estan desenvolupant els treballs d'enderrocament de l'antiga fàbrica Redosa.
En aquest moment ja s'està, des de fa un temps, s'està enderrocant tot el que és a l'interior del recinte on hi havia les empreses que treballaven aquí, on s'ha de fer l'hospital. En aquest moment s'està procedint a treure les teulades, que és el més complicat perquè són de fibrociment, i la idea és que en el mes de maig, quan quan es pugui fer l'anunci de la licitació, el solar estigui ja en condicions, diguem, tot l'enderroc acabat, que s'està fent per part de l'IMSOL. I per tant, en el moment en què l'obra es liciti, pues el solar ja estarà cedit a la Conselleria, a la Generalitat, i al mateix temps estarà ja el solar amb tot l'enderroc acabat.
L'alcalde de Ripollet ha destacat la utilitat d'aquestes trobades periòdiques per tal d'anar planificant tots els passos i realitzar el seguiment del procés obert.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental s'ha afegit aquesta setmana al projecte impulsat des del portal compartirhabitatge.net, dirigit als joves i dedicat íntegrament a l'habitatge, de manera que ara es pot accedir directament des de la web del Consell Vallèsà.
Des d'aquest portal es pot cercar informació, penjar ofertes i demanar assessorament jurídic. També ofereix la possibilitat de posar anuncis de pisos compartits o de joves que busquen una habitació. Així mateix, dona tota la informació que cal tenir en compte quan una persona decideix compartir un habitatge.
De la mateixa manera, s'hi poden trobar models de contractes de lloguer parcials o de sotsarrendament, dades sobre el que cal tenir en compte a l'hora de confeccionar la declaració de la renda o altres qüestions dirigides especialment als joves.
Des de la seva entrada en funcionament l'any 2005 a través d'aquest servei s'han resolt fins al tercer trimestre de 2009 gairebé 4.000 consultes jurídiques. A més, la web ha registrat 6.565 usuaris i s'han ofert 2.417 habitacions. Aquest projecte va néixer al Consell Comarcal de Barcelona i ja són 8 les comarques que s'han adherit.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El passat dimarts 9 de febrer es va donar a conèixer el cartell guanyador del concurs convocat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Suilian Lim ha estat la guanyadora del premi, dotat amb 250 euros per la seva obra titulada Zapatos.
L'obra guanyadora va ser escollida per majoria d'entre les 17 que s'havien presentat a la convocatòria d'enguany. El jurat estava format per una representant de l'Associació Dones per la Igualtat, una del grup de dones de l'Associació Jaume Tossets, una altra de l'Associació Ripollet Grup de Dones amb Fibromialgia i Fatiga Crònica, una representant de l'Àrea de Comunicació i la Tècnica de Polítiques d'Igualtat. La regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, va presidir el jurat. El cartell ara propietat de l'Ajuntament serà la imatge del programa d'actes organitzats amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebrarà el proper 8 de març. Les activitats es donaran a conèixer en roda de premsa el proper dimarts.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de teatre. Aquest matí el regidor de Cultura, Ferran Tornel, ha donat a conèixer les 6 obres seleccionades per participar a la 7a edició del concurs de teatre amateur Valentí Valilla. Enguany ha estat 32 grups d'arreu de Catalunya els que s'han presentat, dos d'ells de Ripollet.
Tornel ha fet una valoració molt positiva del nivell de participació que ha superat el de l'any passat.
Com veieu, bueno, tenim gent de Tiana, La Garriga, Barcelona, Terrassa, Sant Esteve de Rovires, Granollers, i així fins a arribar a les 32 obres que ha vingut a tota Catalunya, que jo crec que diu molt del nostre concurs, perquè si no fos un referent ja us puc assegurar que no vindrien ni 5 obres. Tantes obres és molt important, repeteixo, i això no és pas premis perquè no són grans quantitats, però jo crec que ja venen per la categoria que pugui tenir aquest concurs.
Així, les obres seleccionades han estat La Rambla de les Floristes, El mètode Gronholm, I Have a Dream, El visitant, La reina de la bellesa de Linen, La boda de Xallot. Les representacions començaran el proper 21 de febrer i s'allargaran fins al 28 de març.
Les actuacions tindran lloc tots els diumenges a les 7 de la tarda al Teatre Auditori. El preu de les entrades és de 4 euros i es poden comprar la setmana abans al Centre Cultural o el mateix dia de l'espectacle a les taquilles del teatre.
El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia 11 d'abril, tal com va explicar el regidor de Cultura Ferran Tornel, que també comentava un nou premi que s'ha incorporat enguany al certamen.
El jurat del certamen estarà format per diversos professionals relacionats amb el món teatral. Una de les novetats d'aquest any és la incorporació d'un premi més, amb el qual el patronat vol distingir entre el millor actor i millor actriu. Finalment, l'organització atorgarà un premi de participació de 360 euros a cada grup seleccionat, que crec jo que és una manera de reconèixer l'esforç de fer l'obra, preparar-la i venir a Ripollet a intentar estar al concurs, no?
Els altres premis que s'atorgaran seran 1.000 euros per al primer classificat, 700 euros pel segon i 400 pel tercer. També es premiaran el millor muntatge, la millor direcció i la millor votació popular. Recordem que el Valentí Valilla va néixer l'any 1998 amb l'objectiu de donar suport als grups amateurs de teatre.
El carnaval de 1985, els Diables de Ripollet van realitzar el seu primer correfoc obrint la rua. Demà dissabte, després de 25 anys, ho continuaran fent, tot i que acompanyats per les Bruixes de Ripollet. Són moltes les celebracions i festes de la nostra població que mantenen la tradició del foc i els espectacles pirotècnics gràcies a aquesta entitat local. Des del passat dimecres, la figura de la Cabra Boc es pot veure al balcó de l'edifici de la ràdio i avui als nostres estudis ens acompanyen dos dels Diables de Ripollet, en Punxi i en David López. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs primer de tot, felicitats, i demà suposo que serà un correfoc especial, no?
Bueno, moltes gràcies per felicitar-nos. És especial perquè és la nostra primera sortida de l'any, com sempre. Comencem la temporada del carnaval. Sí que és veritat que fer 25 anys no és fàcil, molt complicat, es treballa molt, i bueno, té una mica de... més de... no de carnaval, sinó més de sentiment, aquesta sortida. És una mica més especial.
25 anys de Diables de Ripollet. Quines diferències hi ha entre els correfocs d'abans i els d'ara? Quines dades en teniu d'aquells principis?
Bueno, la gent sabia molt el que anava. Abans anaves a veure un correfoc i et podies cremar. Ara vas a veure un correfoc, et crema i et denuncien. És la diferència.
Home, algun altre hi haurà, no? Les vestimentes, la seguretat, tot això, parleu-nos.
Sí, tot canvia. Expliqui una mica al David de la seguretat i...
Ja s'està veient ara amb la nova normativa europea i tot, tots els problemes que estem tenint. Tot és intentar legislar, agrupar unes lleis a unes normes i clar, tot s'ha d'anar canviant i s'ha d'anar evolucionant. Ara el canvi gran en tant a organització i tal el tindrem quan que es comenci a funcionar aquesta nova llei, i sí que haurem de fer un canvi de la manera de funcionar per poder-nos ajustar a la llei.
Mm-hmm. Aquesta llei es comença a aplicar ara el mes de febrer, però encara no us ha afectat, o sí?
El mes de gener, el dia 4, vale, els companys de la Catalunya Nord, de Perpinyà i tota aquella zona, ja no poden actuar perquè això pertany a França.
Mm-hmm.
Vale, o sigui que ja està vigent. Tenim 6 mesos per fer al·legacions a la zona de Catalunya, la nostra, però, bueno... sembla ser que aquesta llei, a més de legislar, com diu David, és una mica de fer mal a la cultura, i això ho farà, segur que això ho farà.
Aquesta directiva europea us podria afectar, suposo, a la colla de petits i a moltes altres a molts altres temes, no?
Directament als grans també afecta. O sigui, el que estan intentant és professionalitzar una mica tot el tema que fem nosaltres. Llavors hem de tenir l'última cosa que s'estan barrejant és que nosaltres haurem de tenir uns carnets que ens acreditin per poder fer la manipulació de la pólvora i tal. Llavors clar, o sigui, ja deixem de ser gent normal i corrent, que és una entitat cultural perquè vol, i per fer la feina que vol fer i divertir-se, a tenir un caire més professional, no? Que tampoc és el que es busca, és cultura, és gent del carrer que vol participar. Llavors clar, quan fas això de que la gent hagi de tenir uns cursos, hagi de fer unes coses, tot queda com més tancat, com més com si fos una empresa.
Feu algun tipus de formació o és el que us expliquen els altres membres de la colla? Com ho feu alhora quan una gent es vol iniciar en el tema dels diables?
Bueno, n'hi ha que seguir les normes bàsiques. Tenim que tenir en compte que juguem amb foc, es podem cremar, però és molt simple, una mica de seguretat i estarà tot fet. O sigui que qualsevol pot ser diable, no n'hi ha que tenir-li por, no fer res dolent, no som un penjat, com diu la veïna d'aquí del davant, que té una mica de ràbia la senyora, però bueno...
Hi ha de tot, hi ha de tot. Bueno, parlem de l'aniversari d'aquests 25 anys dels Diables de Ripollet, com ho penseu celebrar?
Bueno, per tot...
A nivell públic, eh?
Sí, a nivell públic, una festa gran i una mica depenent dels calés, que sembla que aquest any tenim crisi.
Estem en crisi. Sí.
És que hem agafat un mal any per fer el 25.
Però bueno, no sé, hi haurà tot, hi haurà correfoc, hi haurà concert, i hi haurà un sopar per les colles convidades, hi haurà barres de bar perquè la gent pugui estar amb nosaltres tot el dia, activitats pels petits, el bateig de la colla infantil, que està presentada però no està batejada, i alguna altra sorpresa que no podem dir tampoc, clar.
I quan ho celebrareu tot això?
Buscarem cap al juny, buscant una mica Sant Joan, que va ser la data que es va escollir per fer la trobada de de Diables de Catalunya fa 10 anys, fa 15 anys ja, quan la colla va fer el seu 10è aniversari. També va ser la data que vam escollir per fer el nostre 20è aniversari. Però com aquest any cau en pont i tal, i serà una mica més complicada per organitzar la gent, pues intentarem moure una mica un cap de setmana cap endavant, cap endarrere, per tenir la gent i tal.
Uh-huh. I parlem-nos dels inicis d'aquests Diables. D'on va sorgir la colla?
Bueno, la colla va sorgir de la comissió de Carnaval. Ja hi havia gent que va començar a formar la colla. I bueno, també des de la comissió de festes de la tardor del Pont Vell ja també s'anava comentant de fer una colla de Diables, que el poble la tenia que tenir. I bueno, va sorgir directament des de la comissió de Carnaval. I en una festa de tardor van vindre els Diables de la Infernal de la Sagrera i faltava gent, i la gent de comissió va fer la percussió, i ja cap endavant. Des d'aquest dia que vam provar a fer la percussió va néixer Diables de Ripollet, i per això estem tan arrelats allà al barri del Pont Vell.
Uh-huh. Aquest cabrebot que podem veure al balcó de la ràdio també és obra vostra, oi?
Sobre la comissió de Carnaval, de tota la comissió. Uh-huh. De Diables, de Llegants, de la gent del centre excursionista, d'un munt d'entitats que n'hi havia al principi.
Tot això hem de dir que la figura més emblemàtica és el Poll Foll, que a més li teniu molt de carinyo, no?
Bueno, també és...
Per què rieu?
Bueno, Ripollet està ple de pollets per tot arreu, tots els logos del poble són polls, i bueno, és emblemàtic, és molt divertit, i la veritat és que ens ha fet sortir a molts llocs.
És diferent, gairebé totes les bèsties de foc són dracs, cancerbers, i és diferent, no és molt habitual veure un poll. Llavors això ha fet que també tinguem moltes sortides, i la gent li faci molta gràcia veure el poll.
Mm-hmm. Heu pensat alguna vegada en afegir alguna altra bèstia a la colla?
Sí, som al voltant de 50 bèsties ja.
I com us organitzeu? Perquè sou una entitat que dieu que us s'autogestiona?
Sí, som assemblearis, tot el que es comenta en una reunió, la decisió es pren allà. Vale, no tenim paraula de president, paraula de vicepresident, no n'hi ha, bueno, estan els càrrecs perquè els tenim que tenir, però decideix l'assemblea, i mirem de fer molt treball durant l'any per començar a funcionar. Si durant l'any pares, això pot provocar la ruptura de l'entitat, i hi ha que fer coses per no parar sempre.
Quantes sortides arribeu a fer la temporada?
Pues ara aquests últims anys hem arribat a fer, abans de començar la crisi, hem arribat a fer més d'una trentena a l'any, i ara estem al voltant d'una vintena.
Clar, perquè fer un correfoc ha de tenir un cost elevat, no? El fet de la pólvora, tots aquests elements són cars.
La pólvora és molt cara, la pólvora puja cada any, per això no n'hi ha crisi, puja i puja molt, vale? I té un cost bastant elevat, vale? Aquí al poble ho tenim molt bé, l'Ajuntament es recolza bastant, i gràcies a les festes que puguem fer aquí podem convidar colles per sortir un altre cop fora. És molt complicat, hi ha molta gent que no ho pot fer perquè no n'hi ha calés per pagar un correfoc de veritat, i això, pues, bueno, segurament que no ho escolten els nostres polítics avui, però que continuïn així.
Suposo que algunes d'aquestes cites són ineludibles, no? De quines parlem arreu de Catalunya que vosaltres feu cada any?
Bueno, a veure, cada any tenim un barri d'aquí al costat de Palau, que allà, bueno, sembla que som l'alcaldia.
Us estimen, no?
Allà anem tot el dia, anem des de fa ja 15 o 16 anys consecutius, i allà és una de les més grans que fem.
Us heu plantejat alguna vegada retornar a fer la trobada de Diables?
És complicat. Ha canviat molt també la mentalitat de les entitats, ja no és la mateixa que fa 15 anys. No hi ha tant... Continua havent aquest col·legueu entre nosaltres, però és molta pasta, són molts diners posar-te la pólvora. Abans, quan es va fer la trobada, la gent que venia de fora es posava la seva pròpia pirotècnia. Ara demanar això és una mica complicat.
O sigui que quan convideu heu de posar vosaltres la pólvora.
Nosaltres convidem, posem pólvora i sopar, i a nosaltres ens conviden i ens posen pólvora i sopar.
Uh-huh.
Si no n'hi ha colla al poble que vas, pues, això és un contracte pagat, això té un cost, i el que vulgui que ho pagui, i el que no, pues, Diables descansa aquesta setmana.
Bueno, vosaltres feu algun tipus d'assaig abans de sortir, o com us organitzeu? Quines figures hi ha la colla?
Pot ensaiar els músics.
El Punxi riu molt avui.
Clar, això de fer assajos no són professionals, clar, ho hem dit abans i...
Bueno, però totes les...
A part que és una pasta, o sigui...
Encara que sigui amateur.
La pirotècnia és cara, o sigui, si fas un assaig, o sigui, no t'ho pots costellar. O sigui, els diners que has cobrat per fer l'actuació són els que et gastes a l'actuació, no pots fer proves.
Aquí els que assagen són els tabalers.
Sí.
A més, no som ningú ball de diables com per fer assajos ni res. Nosaltres som diables del normal, del que saltem cadascú com vol i fa el que vol. O sigui que això d'assajar, perquè sóc un professional.
Potser sí que la sortida que he comentat abans de Palau, o sigui, és una mica diferent perquè la fem, és estàtica, no és un correfoc, sinó que fem un espectacle, hi havia una gent que està sopant i estem en una pista de futbol fent allà l'espectacle. Llavors, clar, allò és una mica més tot ensenyat, amb música i tal, però clar, ensenyat entre cometes, o sigui, tenim una llista, si us ha de fer aquest minut i...
Veus com sí que ho feu?
Bueno, no, però no fem assaig.
Però no és un assaig, o sigui, és una llista, o sigui, a tal minut s'ha de fer tal cosa, i es fa en aquell moment, si surt bé, surt bé, i si no, pues bueno, s'intenta apanyar en el següent, o sigui, és una mica en viu.
Parlava una mica d'aquest ambient, no? Una mica d'amistat que existeix amb altres colles, però hem de dir, per exemple, respecte a les Bruixes de Ripollet, us podeu sentir germans o pares? Com ho sentiu?
Home, nosaltres, elles van néixer, van tindre la nostra col·laboració, ¿vale? Són apadrinades per les Bruixes del Nord de Sabadell i per nosaltres, hi ha una bona relació, però cadascú té que fer les seves sortides i els seus espectacles, ja que no som la mateixa entitat, per molt que molta gent ho digui. Fem lo mateix, però som diferents.
Dels que sí que podem dir que sou els pares és de la colla de Trabucaires. Art i part, no? Sou aquí.
Bueno, els dos són Trabucaires.
Clar, no sé. Era una cosa que fèiem ja amb companys de Sabadell, ens va picar massa i, bueno, es comenta un dia en el bar... amb la cervesa a la mà, com l'entrevista que fem ara, amb la cervesa a la mà, vale, i bueno, pues birra va, birra viene, i fem Trabucaires, pues vale, anem a fer-ho, i aquí estem també.
Bueno, hem de dir que no tot és foc, perquè també organitzeu el Quinto, que a més és una activitat ja consolidada, no?
Sí, bueno, el Quinto va néixer el 20è aniversari per recaudar una mica de pasta per poder fer les actes del 20è aniversari. Llavors, el primer any, la veritat és que va ser una mica desastre, entre cometes. Els primers dies, el primer dia, va coincidir amb un Barça-Madrid.
Bueno, és que contra no, això...
No va venir ningú. O sigui, es van quedar allà al cafetí, que encara en el cafetí no està com està ara, estava una mica maldestre, i estàvem allà amb una tele intentant agafar el futbol per poder-ho veure nosaltres des d'allà. Bueno, al final d'aquest any sí que les últimes sessions per Sant Esteve i tal sí que es va animar molt, allò es va animar a tornar-ho a fer l'any següent, i l'any següent ja va començar a funcionar i entre l'any ha començat a fer caliu al poble i ara és veritat que és una cosa que funciona, que ens ajuda a autofinanciar-nos una mica.
Compteu amb la col·laboració, no, de comerços?
Solament una mica, sí. El que ha dit el company del Quinto, que el Quinto no es podria fer si els comerços no col·laboressin amb nosaltres, vale? Hem sigut a la vora de 60 comerços, coses així, que han col·laborat donant suport, han donat coses per sortejar, ens han donat vales per sopar, han donat roba, han donat a tot perquè es pugui fer el Quinto i que surti com surt. Vale? Si no hi col·laboressin, malament aniria.
Doncs activitats amb èxit, i que com sempre les festes més importants de la població compten amb vosaltres. Demà també comptem amb vosaltres, i no sé si per acabar alguna recomanació quant a seguretat, ja que parlàvem d'aquesta directiva.
Sí, pantalons texans, vale, camises de cotó, vale, mocador, barret, i sobretot que el que va a veure un correfoc ja es crema, que no denunciï, que fa molt mal a la cultura. El que va a veure alguna cosa ja sap el que pot passar.
Que s'allunyi.
Si hi ha aigua et pot mullar, i si n'hi ha foc tampoc crema.
Doncs ja ho saben, això serà demà els Diables de Ripollet, que encapçalaran aquesta rua de Carnaval 2010. Moltíssimes felicitats a tota la colla de part nostra, i moltes gràcies al Punxi i al David López per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Igualment.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Servei al ciutadà.
Avui al nostre espai de servei al ciutadà el dedicarem a parlar de com trobar feina en temps de crisi, i és que el proper dimarts 16 de febrer la Biblioteca Municipal oferirà un taller sobre aquest tema. Es tracta d'una activitat amb un caire pràctic on es donaran algunes pistes de com trobar feina, com canviar i millorar si ja en tenim una. La xerrada taller anirà a càrrec de Rosaura Alastruell, de Talella Cultura, qui ens acompanyarà a l'altra banda del telèfon. Rosaura, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda. Parla'ns una miqueta d'aquest taller, d'aquesta activitat xerrada, de què es tracta?
La idea és presentar un canvi, perquè, a veure, jo t'explico, jo crec que és el que estem comprovant nosaltres, el mercat del treball tal com el coneixíem fins fa un any, any i mig, doncs segons s'ho poden prendre com una bona notícia o com una mala notícia, però és que està canviant, està desapareixent. És a dir, la visió que teníem abans de dir, per buscar treball l'únic que podíem fer era buscar una oferta de treball, fos per internet o pels mitjans convencionals, enviar el nostre currículum i sentar-nos a esperar, i sempre la cosa ha canviat. Evidentment això està veient molt ajudat per una nova mentalitat d'internet, que és la web 2.0. Jo no sé si més o menys sabeu el que és la web 2.0.
Explica'ns-ho.
A l'hora de navegar per internet, diguéssim que internet aquí a Espanya i tot el món ha tingut dues etapes. Aquí a Espanya més o menys internet va arribar l'any 1996 i fins al 2004 era aquesta mentalitat, inclús a nivell laboral, és a dir, jo veia en un portal de feina una oferta, m'apuntava, mirava el meu currículum i m'esperava fins que l'empresa em cridés. Llavors l'any 2004 arriba un canvi de mentalitat provocat per un senyor que es diu Tim O'Reilly, als Estats Units, i diu, ara anem a fer més interactiva la web, o sigui, es basa ara en la interactivitat, i per això comencen a aparèixer eines doncs, com els blogs, com els wikis, com les xarxes socials com el Facebook, n'hi ha de professionals. I clar, aquesta és una mentalitat, diguéssim, més interactiva, on el poder d'alguna manera el té l'usuari. Llavors això està arribant al mercat del treball i estem vivint actualment un canvi, que no t'enganyaré, però és un canvi que valent, depèn molt de la mentalitat, i estem passant del mercat del treball tal i com el coneixem al mercat del talent. I és el que intentarem explicar doncs, la setmana que ve a Ripollet.
Però estem parlant de que ja no és important saber fer un currículum, o sí?
Sí, evidentment el currículum segueix sent la nostra carta de presentació, però el que passa és que serà el currículum, diguéssim, que ja no l'hem de veure com el veiem abans, un paper fixa on anotàvem 4 o 5 coses les que fossin, i era el que rebien les empreses sobre nosaltres, sinó que el currículum s'està convertint en interactiu. És a dir, per exemple, jo et poso un exemple molt clar, i les presentarem la setmana que ve, des d'eines a la web per penjar el meu currículum online, fins, per exemple, eines de videocurrículum, és a dir, jo en un currículum en paper jo puc dir, sé anglès, nivell tal, però no és el mateix que jo em gravi un videocurrículum, perquè el videocurrículum no és més que una gravació de 2 minuts, en el qual jo potencio les meves habilitats, i malgrat que parlant anglès, evidentment. Jo decidiré, l'empresa com a tal decideix si és el nivell d'anglès que vull.
Mm-hmm. I a quin públic podríem dir que va dirigida aquesta activitat?
Doncs inicialment la gent es pot pensar que és una activitat que va dirigida, doncs, lo típica, a professions tecnològiques, perfils alts, i és el que estem veient, o sigui, evidentment sí que és una oportunitat per aquestes professions, però per mi la millor part que té és que és una oportunitat per a moltes més persones que abans amb un currículum en paper quedaven descartades d'arrel, és a dir, jo veia en el currículum i veia, ui, any de naixement, ui, edat tant, fora. En aquest moment, aquest pas que t'estàvem comentant del mercat del treball al mercat del talent obre portes a gent que abans només per edat podia quedar descartada.
Això vol dir que ens hem de posar les piles amb el tema tecnològic.
La veritat és que jo sé que jo tinc alumnes que em comenten, no, això és una moda, això passarà. La mala o bona notícia, perquè jo crec que tot depèn com tu miris, és que no és una moda, això està aquí per quedar-se, és un canvi que va entrant, evidentment això anirà lent, però és un canvi també, dic, perquè altres persones em diuen, és un canvi, però és, jo m'agafo massa gran, jo ja no hi soc per a temps d'aquestes coses. Jo sempre dic que l'edat no es porta en el DNI, l'edat es porta en el que seria en la mentalitat.
Podríem dir que, a banda d'aquesta interactivitat, aquest tema de les noves tecnologies, quins altres consells caldria tenir així ràpidament en compte a l'hora de buscar feina?
Doncs bàsicament és el que comentava, o sigui, que el candidat d'alguna manera ha d'adoptar una postura, primer per començar, activa. És a dir, ha de fer coses, no esperar només que la gent el vegi per un currículum. Et poso un altre exemple molt clar, i el parlarem la setmana que ve. És a dir, jo puc anar a una entrevista de feina i dir, soc especialista en la matèria que tu em vulguis dir. Però si jo vaig, perquè és una cosa que les empreses fan i molt, és a dir, jo poso el teu nom a Google i veig que tens un blog en el qual sobre la teva especialitat estàs parlant des de fa molt temps, home, això em dona moltes més pistes, perquè realment és una especialitat que domines.
Cal sortir en el Google?
I la qüestió és una bona pregunta, o sigui, la qüestió no és si cal sortir o no, la qüestió és que a vegades se surt sense ni tan sols tenir-ne ni idea. És a dir, més que si cal sortir o no, és cal controlar realment si surto o no. I si vols et poso un exemple molt simpàtic, entre cometes, tenim també una alumna que es va presentar unes oposicions per l'Ajuntament de la seva ciutat. Clar, ella aquest concepte, diguéssim, que no el coneixia, això aquest concepte se'n diu posició o identitat digital, i clar, ella no coneixia. Llavors va donar la casualitat, la van descartar per X motius, evidentment, no volem dir que només sigui per això, però mesos després va venir una de les nostres classes, es va entrar d'aquest concepte, es va buscar, i va dir, saps quina és la primera referència que surt a Google sobre mi? Sabries dir-me quina era?
No.
Que era amorosa per l'Ajuntament d'aquella ciutat on estava presentant oposicions. I llavors hi ha gent, doncs, que tant se vol, jo a vegades em passa, quan fem classes diem, us heu buscat, la majoria ja més o menys s'ha buscat, però hi ha gent que encara no s'ha buscat. I diu, no, jo no em busco, no sigui que surti alguna cosa malament. Millor que te n'assabentis tu i que puguem treballar, que no que se n'assabenti l'empresa que et vol contractar.
És una bona dada a tenir en compte. Hem de dir-ho sobre que tu et dediques professionalment a difondre valors de, a veure si ho dic bé, el networking professional.
Exacte.
Explica'ns què és això.
Doncs el networking professional és una metodologia, o si més no és una paraula que li han posat una cosa que tots fem des de tota la vida, que és relacionar-nos, conèixer persones, que passa des de l'any 1996, sobretot els americans que li posen nom a tot, doncs li han posat aquest nom de networking. Networking simplement és treballar els contactes, treballar les persones perquè em puguin ajudar a nivell general en la vida. El que passa és que en aquest moment d'una dada molt, molt rellevant, més del 80% de les ofertes de feina interessants, que jo sempre dic interessants, no arriben als mitjans de comunicació convencionals. No es publiquen, es cobreixen pel boca a boca. Llavors, clar, tenir una xarxa de contactes que d'alguna manera em pugui ajudar, i això de tenir una xarxa de contactes és un treball, és una, hi ha unes eines, hi ha una metodologia, doncs a vegades em pot diferenciar entre tenir una feina o no tenir-la.
O sigui que és millor utilitzar els seus contactes que un bon currículum.
Exacte. A vegades el que diuen és més important qui coneixes que no el que saps. Doncs en temps de crisi, malauradament o afortunadament, això doncs encara es posa més de manifest.
Home, ara està molt de moda tot el tema del Facebook i hi ha molta gent doncs que està en aquestes xarxes socials. Com es pot aconseguir una bona xarxa de contactes?
Doncs sóc molt sincera, amb temps i treball. Per mi hi ha dos problemes actualment que es cometen amb la xarxa de contactes aquí en aquest país, i és, la gent comença a treballar massa tard la xarxa de contactes conscientment, perquè a veure, persones tots en coneixem, tot el dia ens estem relacionant. Però, diguéssim, que treballar-la en si com una feina, com una metodologia, comencem massa tard. Hi ha una frase d'un senyor que es diu Jeff Taylor, que és qui dirigeix un portal de feina molt conegut a nivell internacional, que seria Monster, que a mi des que la vaig veure, i fa molts anys que la vaig veure, vaig dir, té tota la raó. Ell diu, la gent comença massa tard a treballar aquesta xarxa de contactes, i la comença a treballar quan, teòricament, perquè això també seria discutible, té més temps, és a dir, quan està a l'atur. Clar, però és que en aquest moment és quan la xarxa de contactes està d'estar funcionant, no quan l'has de començar a treballar.
Podem dir que això també depèn una mica del caràcter de cada persona, de la personalitat.
Sí, o sigui, evidentment, no ens enganyarem, hi ha persones més socials que tenen més habilitats. Jo la bona notícia que tinc per gent que pugui semblar més tímida o que li costi més és que és una cosa que es pot treballar.
Quines eines recomanes per treballar aquestes habilitats?
O sigui, bàsicament és treballar habilitats, el que serien comunicació i habilitats personals. És, evidentment, una cosa que abans no feia i que hem de començar a fer és començar a vendre'ns. Fins fa poquet, qui es venien els productes? Anàvem al supermercat i compràvem un producte perquè havíem vist la publicitat. Ara els candidats, insisteixo, bona notícia o mala notícia, ens hem de començar a vendre, hem de saber realment expressar què és el que fem. Abans no calia, ara sí.
El que sí que hem de dir és que ara no podem oblidar que estem en un moment de crisi econòmica. Creus que és un bon moment per plantejar-se millorar o potser millor no arriscar-se gaire?
A veure, evidentment és un moment de crisi. Jo sempre penso que, com tota la vida, cal tenir una visió positiva i els moments de crisi porten canvis bons. Home, qui estigui, entre cometes, fent la feina, doncs, evidentment no s'ho plantejarà tant. Qui no, jo crec que és un bon moment, també. Ja no, si hi ha oportunitats, d'alguna manera, això també insisteixo per xarxa de contactes, doncs que són assequibles a tothom.
Hem de dir que aquest taller que s'organitza a la biblioteca el proper dimarts s'organitza des de Talella Cultura. Des de quan hi col·labores o treballes amb ells?
Doncs amb Talella Cultura estem treballant des de finals de l'any passat en relació a això, en relació doncs, a portar... Nosaltres hem publicat un llibre recentment que és Empleo 2.0 en relació a portar aquestes eines noves de buscar feina.
És una demanda que rebeu molt sovint? Aquest tipus de conferències i xerrades?
Sí, nosaltres ja fa molt temps que treballem aquest tema, amb Talella Cultura treballem des de fa més poquet, però realment, o sigui, ja portem com any i mig anant a nivell nacional a impartir aquestes eines, d'aquestes conferències de noves eines.
Perquè podem dir que aquí a Espanya estem una mica endarrerits, no? Tot això del tema del networking?
O sigui, és, només és evident. Jo sempre dic que entre jo vaig tenir la sort de poder estar als Estats Units, a Silicon Valley, on és la, allà és la mare, on ho veus tot des de sortida. I, a veure, els cànons són evidents. Més o menys el retard està. El que passa fa 5 anys als Estats Units, que és quan jo vaig estar, i ho vaig veure molt clar, està començant a arribar a Espanya. Per això a mi la gent que em diu que és una moda li tinc que dir que no, perquè evidentment, o sigui, jo ho vaig veure fa molt temps. És com si fessis un flashback a la inversa, saps?
I quina és la teva xarxa de contacte? Suposo que serà superàmplia, no?
En principi, o sigui, jo et puc assegurar, jo he pogut anar molt rellevant. Jo porto més de 10 anys treballant la xarxa de contactes. Penso, o sigui, per mi és la filosofia de vida. Per mi és, jo no només la treballo com busco feina, jo la treballo per conèixer a tot tipus de persones, perquè en definitiva, si em permets, estem fent networking, aquesta paraula que li han posat, en tot moment. Quan jo vull un col·legi millor pels meus fills, què faig? Li pregunto a algú conegut. Quan m'han dit que anar a una ciutat i vull un hotel, li pregunto a algú conegut. Això és fer networking. Amb una altra paraula, però és fer networking.
Perquè abans agradaria que convidessis aquelles persones que t'estiguin escoltant, doncs, a assistir a aquesta xerrada, a aquest taller, el proper dimarts.
Doncs, a veure, jo sí que et puc dir que a mi m'agradaria que tinguessin persones de tot tipus de perfils, que no es pensin que al ser una xerrada 2.0 o al ser una xerrada tecnològica, doncs només hi ha eines per informàtics, per advocats, per enginyers. No, perquè precisament el que fa la xarxa, és, ho veuran en la classe, és obrir, crear plataformes per tot tipus de persones.
Comentàvem al principi, ja per acabar, que hi havia aquell component pràctic, no?, que no és només una conferència.
Sí, la idea és, o sigui, és fer una classe, normalment quan fem les classes les fem molt interactives, amb preguntes, amb dubtes, i inclús ens adaptem a el que ens puguin demanar, el que serien la gent que ve.
No, recordem que el taller tindrà lloc el proper dimarts a la biblioteca a partir de les 7 de la tarda, que cal inscripció prèvia per poder participar. Rosaura Lastruell, experta en networking, moltíssimes gràcies per la seva atenció i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
El proper dimarts el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, visitarà Ripollet. En primer lloc farà una visita institucional a l'Ajuntament i posteriorment pronunciarà una xerrada a l'Institut Palau-Cit, inclòs en el cicle al Parlament a les aules. El proper dilluns a 9:15 el Centre Cultural acollirà la presentació del llibre Carles Campuzano, Patriotisme a peu de carrer, de Pere Gendrau. L'acte ha estat convocat per la secció local de Convergència a Ripollet. El passat dilluns es van iniciar els treballs de col·locació del paviment de la plaça d'Enclòs. Per aquest motiu, des de la policia local s'ha elaborat un nou sistema provisional de circulació que serà vigent fins a final de l'obra. Així, el carrer de la Palma canvia de sentit i el carrer de la Salut es permetrà circular en els dos sentits en el tram de la Sagrera fins a 9. El tram del carrer 9, amb el cercle B i Salut, també serà de doble sentit. El Centre Ocupacional Espassú representarà a 6:15 de la tarda al Teatre Auditori l'obra Una nit màgica, creada pels mateixos integrants del grup. Aquest espectacle, que compta amb 56 actors, es realitza amb motiu de la celebració del Carnestoltes. L'entrada és totalment gratuïta i l'obra es podrà veure també el proper dimecres 17 de febrer a dues escoles del municipi. I acabem amb un comunicat de FECSENDESA informant del tall de subministrament elèctric que tindrà lloc entre la 1 i les 2 de la matinada del proper dimecres 17 de febrer, que afectarà els carrers de Casanovas, Josep de Biure, Montoriol, Rizal i Rambla de Sant Jordi. Com ja saben, recordin que totes aquestes informacions les poden ampliar a través de la web municipal ripollet.cat.
El 91.3 Info.
Esports.
Passem a conèixer ara l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem jornada de descans pel futbol.
Ja fa moltes temporades que la Federació Catalana de Futbol va decidir que el dia de Carnaval fos jornada de descans, ja que s'ajornaven molts partits. A l'aprofitant aquesta jornada, l'entitat de l'EFUT aquest dissabte farà la presentació oficial de tots els seus equips i el primer equip de tercera territorial jugarà un partit amistós contra el Sant Quirze. Els equips de la Catalana de Futbol també tindran jornada de descans, mentre que la Lliga Nacional de Futbol Sala tindrà competició.
I al bàsquet, els equips de bàsquet es vestiran de curt.
La Federació de Bàsquet és més sèria que la de futbol i encara que sigui jornada de Carnaval no descansa ni diu, i els equips tenen competició. A la Copa Catalunya, el primer equip del Ripollet tindrà un partit en principi fàcil, ja que jugarà a la pista del Pineda, que és l'últim del grup. A l'equip B tindrà les coses més difícils, ja que jugarà a la pista del Balsareny, que és cinquè. A la tercera territorial, la Bellgasol, líder del grup, jugarà contra el Montigalà Badalona i el Gasol Caixa Girona contra l'equip del Ronçana, i el femení jugarà a Tiana.
I per acabar, el tenis taula que se'n va de Carnaval a Canàries.
A l'equip de la Primera Nacional, el Ripollet Verdonà jugarà aquest cap de setmana 3 partits, 2 a Canàries, el dissabte al matí contra Los Llanos, el matí dissabte a la tarda contra el Defensa de la Palma i el diumenge contra el Círculo Amistad de Tenerife. D'aconseguir els 6 punts, aquesta jornada donaria un pas molt important per pujar a la Divisió d'Honor, que van en renunciar la temporada passada.
Doncs ja saben que tota aquesta informació s'ampliarà al programa InfoSport d'aquesta tarda a partir de les 7 amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana i bon Carnaval.
Igualment.
El temps.
I abans d'acabar mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
L'atenció respecte a la previsió meteorològica per aquest cap de setmana se centra principalment en dissabte, jornada de Carnestolta, ja que algunes prediccions alerten de la possibilitat de neu a Ripollet. Les temperatures seran molt baixes, per sota de 0 graus. Per diumenge s'espera cel destapat amb més pluges a partir de dilluns.
I fins aquí l'info d'avui divendres 12 de febrer de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I els deixem escoltant una samba molt apropiada per aquests dies. És Carnaval de Sant Vicente de Cesària Évora. Així, gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i que passin un feliç i divertit Carnaval.
Ja em coixia Sant Vicent, na alegria, na sabura, vão cá por fazer ideia, na carnaval era massacre. Já me conhecia São Vicente, na alegria, na sabura, vão cá por fazer ideia, na carnaval era massacre. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, da tinga e carnaval, nesse mora vence sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, da tinga e carnaval, nesse mora vence sem igual. Não tem um pistinha mais sossego, da doicita vou poder entrar, qualquer bafa que tá faltando. Hoje é dia de carnaval, não tem um pistinha mais sossegado, que a boicita vou poder entrar, qualquer bafa que tá faltando. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, que tem guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, cantem guerra e carnaval.